L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí d'aquest divendres 25 d'octubre de 2024 i avui al vespre, aquí a ben a prop de Vilablareix, a la capital, a Girona, comencen les fires i festes de Sant Narcís. Durant tots aquests dies, aquí en aquesta casa, farem una programació especial per a aquestes fires que també són molt viscudes per la gent del poble de Vilablareix. Per parlar d'aquestes fires i també per parlar de la ciutat, avui ens acompanya doncs, l'alcalde, el Lluc Salellas. Aquí ara mateix saludarem el Lluc Salellas, alcalde de la ciutat de Girona. Lluc Salellas, alcalde, què tal? Molt bon dia i bona hora, com estàs?
Bon dia, Didac, i molt content d'acompanyar-vos avui aquí en aquest dia tan especial per nosaltres, que és el d'inici de les fires i festes de Sant Narcís.
Avui estàs a Vilablareix, Lluc. No sé quina relació té l'alcalde amb el poble de Vilablareix, tocada a Girona.
Doncs diguéssim que a nivell personal no n'hi tinc, més enllà de conèixer-te tu de fa molts anys i també de conèixer la Maite, l'alcaldessa també de fa molts anys, que ens coneixem tant amb tu com amb ella de fa temps, i per tant la meva relació és més aviat ara mateix política, de pobles veïns, i per tant doncs, de poder treballar conjuntament, especialment en aquesta idea que compartim tots i totes de l'àrea urbana.
Aquí volen anar, s'està treballant, no?, amb aquesta àrea urbana de Girona, amb aquestes sinergies?
Sí, anem fent trobades, un parell de trobades l'any de tots els alcaldes, i a més en paral·lel doncs, estem treballant especialment amb el tema de mobilitat i amb el tema d'habitatge, per intentar doncs, poder fer polítiques compartides i comunes que ens han d'ajudar doncs, que en el futur, tant en el tema de l'habitatge com en la mobilitat, que al final sé que és un tema que preocupa molt a la gent que viuen els pobles al voltant de Girona, doncs puguem fer passos endavant, que crec que estem en disposició de fer i que es donen les condicions perquè sigui viable i hi hagi novetats doncs, en els propers anys.
Molts de Vilablareix i d'altres habitants d'aquesta àrea urbana vindran aquests dies a les fires i festes de Sant Narcís. Explica'ns una mica, Lluc, amb aquest punt de convivència i seguretat al Parc de la Devesa, també aquesta mosqueta, un còctel sense alcohol, també aquest Dinder Club, la primera aplicació del món que ofereix cites i plans per a persones amb discapacitat intel·lectual, així com testos per detectar drogues en les begudes als gots de barraques.
Bé, ja que són mesures noves que hem incorporat aquest 2024, que doncs, bona part d'elles tenen a veure amb la idea de fer unes fires més segures, aquest punt doncs, de seguretat al mig de la Devesa el que busca és sobretot doncs, poder oferir un acompanyament presencial, físic, permanent, per tota la gent que va doncs, especialment a la zona de les atraccions, on l'any passat hi vam detectar doncs, més d'un furt al voltant dels mòbils i ens semblava que poder posar un punt amb policia municipal i Mossos d'Esquadra de forma permanent doncs, ajudaria que la gent se sentís més segura i també que tingués un espai ràpid on poder acudir si passava doncs, algun dels elements que no ens agrada que passin però que poden passar en un esdeveniment amb desenes de milers de persones com són les fires de Girona. I la resta d'elements doncs, que comentaves tenen més a veure amb la voluntat doncs, en aquest cas de garantir la seguretat especialment de les dones, no? En aquest context que a vegades vivim doncs, que hi ha hagut de submissió química o que han sigut casos molt puntuals, i això també ho hem de remarcar. No ens consta que hi hagi una pràctica habitual al respecte, però sí que va bé fer aquesta feina de prevenció d'alguna manera per evitar que hi puguin haver casos durant les barraques de Girona.
3 minuts que passen de les 12 del matí, avui conversem amb l'alcalde de la ciutat de Girona, amb el Lluc Salellas, perquè avui precisament, avui divendres 25 d'octubre, tindrà lloc el pregó i enguany amb Àngel Davant i Jordi Toniete, i tenim entès, Lluc, que aquesta emissora de Ràdio Vallès també té una mica de part de culpa, no?
Sí, sí. Ja t'ho vaig comentar, Didac, no?, que quan estàvem i estava acabant de prendre la decisió i feia temps, des de que sóc alcalde, que buscava algun element vinculat a la cultura i a l'educació i a la infància, no?, per promoure a nivell de pregó, era una idea que feia, diguéssim, des del principi que tenia al cap, doncs estava acabant de pensar com, perquè tenia ganes de destinar, no?, dedicar aquest tema, i va coincidir amb que vosaltres doncs, vau anunciar que entrevistaríeu l'Àngel Davant, i per tant doncs, va ser com, pum, la bombeta, no?, que va acabar de fluir, perquè era un nom que jo ja havia pensat, però no tenia apuntat al tema del 50è aniversari, i em va ajudar doncs, a acabar de fer la proposta i eixamplar-la també en Jordi Tonietti, perquè al final la voluntat és que puguem amb aquest pregó, homenatjar i posar en valor tota la feina que han fet durant molts anys els animadors infantils a la nostra ciutat i al conjunt del país pels infants, per l'educació i per la llengua catalana.
Lluc, com bé saps, aquesta és una emissora que promociona les 24 hores de música en la nostra llengua, en el català, i un grup que encara sona és un papa, que ben aviat, com bé sap, l'alcalde farà 30 anys que va presentar al municipal el seu disc a Bordell, amb una cançó especial com és a novembre. No sé què suposa per l'alcalde ara de la ciutat aquests dies de fires i festes de Sant Narcís, recordant que s'ha passat molt i molt de temps repartint a barraques entre pans i cerveses.
Home, a veure, sobre això d'un papa hem fet un petit gest, no? que recuperem precisament aquesta cançó en algun del material que hem fet aquest any, i perquè és al final doncs, una cançó icònica de la nostra ciutat, d'un grup icònic, que malauradament va ser curt en el temps, però crec que va portar molt a la cultura i a la música en català. I sobre què representen doncs, les fires per mi, i sobretot la part de la copa, doncs evidentment, com deia, són... Si ara en tinc a punt de fer 40, doncs des dels 16, no? que m'hi moc molt, que m'hi he mogut moltes nits, que hi he passat moltes hores, que he fet, doncs he estat moltes hores a l'altre costat de la barra, diguéssim, ballant i gaudint dels concerts, però també organitzant la barraca de Diables de Bunyau o del Forn, i per tant m'he passat, hi ha hagut èpoques de la meva vida que cada nit feia torn, no? Per tant, jo sempre ho he disfrutat, m'ha agradat molt això de fer torns, perquè és un moment que permet veure moltíssima gent, i t'ho passes bé.
Veïns de la Vesa, ja ho saps, s'han queixat de l'ubicació. No sé si tenen previst canviar el lloc de l'ubicació o no s'entendrien les fires de Sant Narcís sense la Vesa.
És que encara no he trobat ningú, ni nosaltres tampoc hem sigut capaços d'imaginar-nos unes fires que poguessin anar juntes i que poguessin estar a la ciutat i que poguessin, no, recollir tot el que ara mateix recull l'espai de la Devesa. I això fa que, tot i que, no, conceptualment podem entendre i compartir que per un parc com és el de la Devesa, doncs els usos intensius durant aquests 10 dies no són del tot, diguéssim, benvinguts, especialment doncs, pels arbres i per la flora en general que hi ha al parc, al mateix temps és que mentre no hi hagi doncs, una alternativa clara, aquest serà el lloc on seguirem celebrant tant les atraccions com la part de concerts i de barraques, perquè a més permet aquesta idea, no, de totes les edats. Crec que és una de les coses que està molt bé que hem de protegir en una festa com aquesta, però cal recordar també que el que sí que intentem des de l'Ajuntament és cada vegada poder programar més coses fora d'aquell espai, no? Als barris de la ciutat, i tenir una programació extensa arreu, de tal manera doncs, que tota la ciutat visqui la festa i no només sigui l'espai de la Devesa.
El que segur que ha escoltat en més d'una ocasió l'alcalde, el Lluc Salelles, és que la gent es queixa per trobar pàrquing. Què els hi diria?
Sí, que normal que es queixin si venen amb cotxe a la ciutat de Girona aquests dies. Són dies que hi ha molta intensitat de circulació. Nosaltres el que intentem doncs, és que totes les places que tenim en l'espai públic hi siguin. Hi ha aparcaments privats, hi ha aparcaments públics soterranis, i el que hem d'intentar sobretot és que en la mesura que sigui possible, i les institucions també ens hi hem anat posant, la gent vingui amb transport públic, sobretot si ve de fora de Girona. I aquí hi ha els busos que s'impulsen des del Consell Comarcal.
Els busos de nit, també, que surten d'aquí Vilaureret.
Els busos de nit, el transport interurbà que hi ha normalment, que per sort en l'últim any doncs, ha millorat molt, tant per la part que ve de Platja d'Aro com per la part que ve més de Palamós, com també s'està treballant en el futur perquè millori tota la part que ve de la vall del Llémena, i per tant doncs, jo crec que hi ha una feina que anem fent de millorar el transport públic perquè la gent es pugui plantejar no agafar el cotxe. De fet, jo conec cada vegada més gent dins de la ciutat de Girona que té clar que no agafa el cotxe per fires i que el que fa molt sovint és anar caminant i tornar amb transport públic.
5 minuts i seran a un quart d'una, pràcticament 10 minuts que portem conversant aquí amb el Lluc Salelles, que ja fa més d'un any del seu mandat. No sé quina valoració em faries des de que vas prendre possessió el passat de 17 de juny de l'any passat, del 2023, i de quines actuacions en parlaries, d'aquelles que ja s'han complert, d'aquelles més de 60 que vau signar amb els socis de govern d'Esquerra i de Junts?
Bé, jo crec que és un any que a mi personalment m'han semblat que fossin molts més, en el sentit que ha sigut molt, molt intens, amb moltes coses sobre la taula, algunes totalment programables i d'altres sobrevingudes i inesperades. En tot cas, jo el que estic doncs, molt orgullós d'una banda és la capacitat que hem tingut de fer funcionar l'Ajuntament, i això amb el que, això que vull dir és que som un govern, doncs, que hem aprovat els pressupostos, que hem aprovat les ordenances, que cada ple es porten molts temes amb una normalitat, no?, de poder-los tirar endavant i, per tant, de fer avançar la ciutat. Aquesta és una realitat que no existia abans per factors molt diferents i, per tant, jo crec que això és un element a valorar, aquesta estabilitat que hem donat a l'Ajuntament de Girona. I llavors, a nivell més concret, doncs crec que tant l'element del desenvolupament del futur campus sanitari Hospital Josep Trueta, que és el gran projecte estratègic de les comarques gironines, com l'element de l'aposta per l'habitatge, amb molts vectors, que ara podria enrotllar molt, però tant de promoció directa nostra, com d'ajudar que la Generalitat desenvolupi, com també que el tercer sector faci pisos de protecció oficial, o l'element de la mobilitat, no?, amb l'increment de freqüències a nivell de bus, la millora de les estacions de la Girocleta, la millora del servei de la Girocleta, doncs són elements que per mi defineixen molt com hem enfocat aquest primer any i que són avenços que hem tingut.
Ara parlava l'alcalde de la Girocleta, 15 anys se celebren, també s'han fet noves estacions darrerament. No sé si l'objectiu també d'aquesta legislatura és fer cada vegada més com Vilaureig, en carrers més estrets i amb importància per les bicis i pels vianants.
Bé, a nivell d'aquest lloc hi ha dos elements. Un, que el que sí que volem és que la Girocleta, quan acabi el mandat, sigui una realitat d'àrea urbana. I això significa que, evidentment, els primers amb qui ho volem treballar
és Salt. Per tant, aquí a Vilaureig podria ser que hi hagués alguna estació de Girocleta?
Nosaltres treballem perquè en un futur Vilablareig pugui arribar a tenir Girocleta. Val? Jo no, que no puc dir ni puc garantir és que sigui en aquest mandat, però sí que volem deixar les bases posades perquè això sigui viable. Sí que amb Salt tenim ganes de poder-ho desenvolupar i fer aquesta prova pilot durant aquest mandat i estem treballant en aquest sentit. I per nosaltres aquesta és l'aposta més important. De fet, les estacions de Girocleta n'hem posat una ja ara, doncs, a prop relativament del nucli de Vilablareig, del terme municipal, amb l'objectiu de que si aconseguim desenvolupar aquesta part interurbana ja hi hagi una primera estació més o menys a prop que pugui connectar amb la que hi pogués haver en el futur al Vilablareig. No? I a part d'això, doncs, sí, també nosaltres entenem que hem d'anar treballant cap a les especificacions, cap als espais on els vianants i les bicicletes, doncs, tinguin, i el transport públic tingui més pes, i això, doncs, ho hem intentat fer amb algunes especificacions al voltant de les escoles, i ara hem fet, per exemple, doncs, també la prova pilot tant al barri de Sant Narcís davant de l'Escola Àgora com la prova pilot de la plaça Catalunya, que hem d'acabar de fer una valoració tècnica.
Aquí volia anar. Això, com està aquesta valoració? Perquè ara la plaça Catalunya és pràcticament un oasi. Això es quedarà per...
Bueno, això fins al 8 o 9 de novembre serà així. Llavors,
i després el que ens interessa a partir d'aquest dia?
Després la prova pilot s'acaba i per tant hi haurà un període en què es recuperarà la plaça Catalunya anterior. I en aquest període nosaltres podrem analitzar una mica els resultats que ha tingut aquesta pacificació de la plaça Catalunya, mirar les disfuncions que pugui haver provocat i acabar de decidir, no?, si de cara al 2025 fem ja definitivament la pacificació que s'ha fet, la deixem, o si ens esperem una mica més a tenir alguns altres canvis. Llavors, això és...
Però la intenció hi és.
Bueno, la intenció de canviar la plaça Catalunya és un dels acords de govern i, per tant, es tirarà endavant d'una manera o una altra. El futur de la plaça Catalunya passa perquè hi passin menys cotxes, també. No? Llavors, si la prova pilot que hem fet és la que s'ha d'acabar d'aplicar, això és el que hem d'acabar d'estudiar ara quan acabi aquesta prova pilot, que precisament ha sigut una prova pilot de dos mesos i de gairebé dos mesos amb la voluntat de poder treure conclusions... Perquè si fas proves pilot d'una setmana no pots acabar de treure conclusions, no? Allò que diguis d'envergadura. Havent passat dos mesos ja pots veure com s'ha alterat el flux, què ha provocat, què no, i per tant sí que ens permet treure conclusions i poder prendre una decisió al respecte.
Deixem parlar d'una altra vegada del tema de les bicicletes. Amb aquesta aplicació de la nova normativa de circulació de bicis al barri vell, s'han interposat més de 200 multes. Tot i així, no sé si creus, Lluc, que segueix sent bastant caòtic, i no sé si creus que és suficient pel volum de ciclistes que circulen cada dia.
Jo crec que s'ha notat un canvi en quin sentit? Doncs que jo veig molta més gent anant en bicicleta o en patinet que en determinats punts baixa de la
bicicleta.
Però
no veus molt caòtic, també? Passant...
Aviam, l'espai és el que és, i és veritat que hi ha un ús intensiu del barri vell cada vegada més gran, perquè hi ha més gent que hi passa el dia, perquè hi ha més ciclistes que hi passen, i per tant hi ha un punt, si vols, inevitable de cert caos, d'acord? I nosaltres el que hem intentat és regular-lo al màxim possible i multar i ser-hi presents perquè aquest caos sigui el mínim possible. I en aquest sentit, ja que les primeres repercussions o conseqüències han sigut positives. Ara, cal veure, no?, si en el futur...
Es té previst fer alguna cosa més, per tant?
Bé, ens queda pendent el tema del carrer Nou, que és un tema que no hem acabat de resoldre, però que també vam dir que afrontaríem, i acabar de treballar, doncs, els punts de sortida dels grups de bicicletes, elements d'aquest tipus que a vegades són els que tensionen més, no? Quan hi ha un grup de 25 ciclistes, doncs depèn de com pot tensionar més que si és només un, no? Però bé, jo crec que aquí també cal sumar-hi, doncs, que cada vegada també hi ha més repartiment en bicicleta de tot tipus, que és positiu perquè vol dir que no és un repartiment en vehicle de motor, i torno a dir, l'espai és el que és i hem d'aconseguir poder organitzar-lo una mica millor encara, segur.
Llu, parlaves de tot, de dos temes que preocupen especialment, l'habitatge i el turisme. Quina reflexió en faries?
Bé, aquests són dos temes que tenen un nexe d'unió, el tenen, però són dos temes independents, no? El tema del nexe d'unió bàsicament té a veure amb el que són els pisos d'ús turístic, que vulguis o no redueixen l'oferta dels possibles pisos que hi hagin a la ciutat, i en aquest sentit, doncs, nosaltres ja vam aprovar només d'entrar una limitació del creixement d'usos turístics a la ciutat, al barri Vell i Mercadal no hi poden haver noves llicències, i per tant ja vam afrontar aquest tema. A partir d'aquí, jo crec que són dos temes separats, i que l'habitatge, doncs, té tot un seguit de polítiques públiques vinculades bàsicament a que els fons d'inversió i la Sareb posi tot el parc buit d'habitatge a disposició de l'Ajuntament i de les
estacions. Hi ha contacte amb la Sareb?
Sí, sí, hi ha contacte.
Amb allò del banc que no sap ningú entès, vull dir, el contacte hi és?
Costa, però hi és. No és un contacte fàcil, però és un contacte que sí que hi és i que anem treballant, però sobretot el que aquí cal és que el govern espanyol compleixi la promesa de que tots aquests pisos es posarien ràpidament a disposició de les administracions públiques perquè fossin destinats a pisos socials, i això encara no ha passat. I malgrat en Pedro Sánchez ja, no?, fa més d'un any i mig que va guanyar les eleccions, i per tant, bueno, va guanyar. És president del govern espanyol i per tant de moment no està complint, i aquesta seria una de les grans parts per la política d'habitatge. L'altra és la generació de pisos de protecció o de lloguer social, que això, doncs, com he dit abans, ja sigui perquè nosaltres anem comprant o sigui perquè estem facilitant que promotors del tercer sector tirin endavant projectes, doncs jo crec que en els propers anys es veurà que creixerà molt aquest nombre de pisos a la nostra ciutat.
Hi ha molts de turistes?
Sobre el turisme, doncs...
Més ara amb aquest equip de Champions, de Girona.
Sí, tenim molts turistes, no? I això és una evidència, és un fenomen mundial, no és un fenomen de la ciutat de Girona, és a dir, cada vegada hi ha més turistes arreu del món, i per tant també és un tema sobre el qual nosaltres simplement el que hem de fer és aprendre a gestionar-ho, a poder, doncs, que les externalitats positives que pugui tenir el turisme siguin el màxim possibles per a la nostra ciutat, pel conjunt dels gironins i gironines, i que les externalitats negatives que hi puguin haver, doncs, puguem gestionar-les millor perquè generin el mínim de problemes en els gironins i gironines.
Anem amb el tema del medi ambient. Aquí a Vilarèsia, com bé saps, fa temps que es practica el Porta Oberta, que al final s'ha acabat convertint en tot un èxit. Per la seva part, la ciutat de Girona crec que mica en mica s'hi vol posar. No sé quins serien els següents passos que tenen previstos, i de la mateixa manera també si es té pensat alguna sanció per qui no recicli correctament.
Bé, aquí cal pensar que nosaltres com a Girona, això us vol explicar-ho, durant molts anys també el que hem vist és que la gent dels municipis del voltant que havia iniciat el Porta a Porta, una part, doncs el que fa és venir a llançar els residus en els nostres contenidors. Val? Això és un element que s'ha de tenir en compte, perquè a vegades Girona acaba absorbint una gestió de residus que no ens acabaria de pertocar. Dit això, crec que el que hem fet en l'últim any, i és un contracte que es va aprovar en el passat mandat, és desenvolupar la Porta a Porta, o Porta Oberta, que en deies tu, a nivell dels barris amb cases, no? I per tant ja el tenim totalment establert, estem treballant per fer alguns petits canvis per millorar el sistema de Porta a Porta, i ara de cada finals d'any començarà el que és el sistema dels contenidors intel·ligents que existeix al barri de l'Eixample, i que a poc s'anirà estenent pel conjunt de la ciutat.
I són, però tu passes per allà i dius, això és reciclatge?
Bé, és que funciona més o menys com el cubell de casa.
No, em refereixo a que hi ha de tot. Que la gent deixa allà i abuca tot allà. Vull dir, hi ha els contenidors intel·ligents, però la gent ho deixa allà de qualsevol manera.
Bueno, hi ha gent que no els utilitza correctament, això és cert, i en això, doncs, el que hem intentat és que amb agents ambientals i amb policia doncs, poguéssim controlar-ho. Segurament fins que no arribem al nivell de poder saber qui llença cada bossa, no podrem fer un pas més, que llavors seria molt més fàcil poder controlar si la gent ho està fent bé o no ho està fent bé, com ho fem, no?, amb les taxes o els impostos, que al final sabem qui paga bé i qui no està pagant. Llavors, jo crec que en algun moment a nivell de societat arribarem en aquest punt. Encara no som aquí, per tant, el que hem d'intentar al màxim és conscienciar i sensibilitzar de la importància del reciclatge a la nostra ciutat, sobretot pel tema del medi ambient, però també perquè la gent ha de saber que com millor reciclem o com més bé reciclem, menys pagarem pel que fa a la gestió de residus. I això a vegades la gent no ho sap i pregunta, ah, tu per què reciclem? Si total no sé què, llavors ve no sé quin gran productor i genera els mateixos residus que genero jo en 4 anys. Sí, sí, però és que el tema és que si tots els gironins féssim com els habitants de Viladrets, que fan un gran ús del reciclatge, el cost per nosaltres d'aquesta gestió de residus seria molt menor.
Anem amb tema seguretat, un dels punts que sempre surten a qualsevol programa polític. Darrerament l'alcalde s'ha reunit amb el comissionat de barris, amb el Carles Martí, després dels fets que van tenir lloc a Font de la Pólvora per Sant Joan. Amb què es va quedar?
Bé, sobre el tema, vam parlar bàsicament del tema de Font i del sector del que en diem Girona Est, que són els barris de Marramada, Vilarroja, Grup Sant Daniel i Font de la Pólvora, i nosaltres els vam plantejar que el que tocava era fer un pla integral que nosaltres ja estem treballant a nivell de propostes, però que l'Ajuntament sol no pot abordar tot el que és aquest sector de la ciutat a l'hora de fer les inversions i totes les polítiques socials que s'hi han de fer, i que aquí necessitem que la Generalitat i fins i tot l'Estat doncs s'ho creguin i facin un pas endavant. Nosaltres vam fer aquest plantejament, el senyor Martí doncs ens va explicar que no tenien clar encara si faríem projectes, diguéssim, d'aquest tipus bilaterals, no?, i específics i especials. Nosaltres vam remarcar que al final Font està dins els top 3 dels barris, no?, amb més precarietat del nostre país, i que per tant enteníem que es necessitaven polítiques ad hoc per aquests espais i aquests barris del país, que no podíem entendre que fos una convocatòria ordinària com qualsevol altra convocatòria del Pla de Barris, on moltíssims barris del país compleixen per poder entrar, no? Que aquí estem parlant d'un fet diferencial i que s'ha de tenir en compte, i vam quedar doncs que nosaltres acabaríem de treballar aquest projecte i que llavors establiríem un marc de treball per veure si pot anar més enllà.
Per cert, alcalde, com està el tema de les relacions amb la policia local i el tema de rebre les distincions per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional sense uniforme? Tot bé?
Sí, bé. Aviam, al final el que diu la llei catalana de la policia, de policies municipals, és que l'uniforme s'ha de portar quan estan de servei, i que en tot cas, si es pot portar o no fora de servei, és una decisió que pertoca a l'alcalde, no? I per tant, doncs aquí el que ha fet l'alcalde, en la seva potestat, diguéssim, reglamentada i que li dona la llei, és dir que els agents només poden portar uniforme quan estan de servei, que és el que preveu la llei i que no fa cap excepció per poder anar a rebre medalles dels cossos policials espanyols, que cal recordar que encara no han demanat perdó per tot allò que van fer l'1 d'octubre del 2017, i per tant ens sembla que tota gent que sigui premiat doncs té tot el dret a anar a recollir un premi, però el que, per respecte una mica a la situació política que hi ha i el que hem viscut els gironins i les gironines, doncs ho farà, ho ha de fer, sense l'uniforme de policia municipal.
Parlem més de la ciutat. Aquesta retirada de símbols franquistes al cementiri vell, però encara en queden alcalde, i aquesta tardor em sembla que aniran compromats si les comunitats de veïns i veïnes ho han fet. Si no, quina serà la resposta?
Bé, si no, el que farem serà fer-ho nosaltres i passar la factura. És a dir, el que diu la llei de memòria històrica és clar, que és que no hi ha d'haver simbologia vinculada al règim espanyol sense una, el règim feixista espanyol, disculpeu, sense, no, sense una, només hi pot ser si hi ha una contextualització, etc, etc. I a nosaltres ens sembla que aquestes plaques vinculades a la falange, al final doncs, el que s'ha de fer és treure-les i ja està, i guardar-les al Museu d'Història com un element que ha format part de la història de la nostra ciutat i del nostre país. Per tant, s'ha de preservar, però el que no s'ha de fer és una ostentació.
Quantes en teniu localitzades, més o menys?
Pues, jo diria que en tenim unes 104. Sí, entre 100 i 110, aproximadament.
Per tant, controlant això, i si no, passaré la factura, eh? Si no s'han tret, factura.
Sí, ja n'hi ha, penso, unes 30 que s'han tret, que és a dir, que les comunitats de propietaris han tret després de rebre la nostra petició, i per tant, doncs un 30% aproximadament ja ha fet la feina. Encara hi ha marge, no? Encara perquè puguin acabar de fer la feina, i si no, doncs ho farem nosaltres i passem.
Vaig acabant, deixem parlar d'esports i d'equipaments municipals com són Montilivi i Fontajau, on hi juguen els tres equips a la màxima elit. No sé com són aquestes relacions amb ells i el fet que alguns reclamin amb insistència també fer obres per fer-hi quebre més aficionats i aficionades.
Bé, són dos casos diferents. En primer lloc, tenim molt bona relació amb els tres clubs que estan a l'elit de l'esport, i també amb l'hoquei, que no està ben bé a l'elit per si acosta, però avui tant amb l'Uni Girona com el Bàsquet Girona com el Girona Futbol Club, i tenim molt bona relació. Evidentment, no sempre ens posem d'acord en tot, però només faltaria, i és lògic, cadascú defensa també els interessos que ha de defensar. Però sí que hi ha molt bona sintonia i ganes de treball i de col·laboració. Però com deia, són dos casos diferents. El de Montilivi, hi ha una concessió en el club per 50 anys, i això significa que qualsevol obra l'ha de fer el club, i el que ha de fer l'Ajuntament en tot cas és mirar si pot acompanyar aquesta obra amb alguna obra al voltant de l'estadi o diguéssim, facilitant tot el que és la tramitació urbanística que es necessitarà. I en el cas dels clubs de bàsquet, que es troben situats en un pavelló municipal, doncs aquí sí que la seva és una reclamació clara de millora de l'equipament. L'Ajuntament, abans que entréssim nosaltres, es va presentar unes subvencions de l'Estat. L'Estat, per poder fer millores a Fontajau, l'Estat no va donar aquestes subvencions, i per tant, doncs ara el que estem mirant són altres canals. Veurem si la Generalitat fa pública unes subvencions que diuen que podrien anar en aquest sentit i ens hi podem presentar, o hem de buscar algun altre tipus de fórmula.
Deixi'm parlar de país. Noves cares a la CUP amb el Banyolí Non Casadevall com a secretari general. No sé com veu les ansies d'aquesta població amb tots els partits que ens van portar el 1 d'octubre del 2017.
Bé, jo empatitzo molt amb la gent, no? Perquè al final tots i totes tenim un punt de dir, ostres, mira que vam estar allà, no?, donant-ho tot, i al final la situació doncs ha quedat en... No res, perquè de tota la vida se n'aprèn, però sí que a nivell material poques coses hem aconseguit com a país, no? Per tant, jo, primer de tot, no?, entenc i comparteixo aquest punt de frustració que hi ha amb la gent, però a vegades... També sóc dels que penso que l'única manera de poder aconseguir la independència és que els nostres partits polítics siguin forts i puguin arribar lluny.
Ara sembla que no ho siguin.
Ara estem en un moment que sembla que no ho siguin, això és veritat. Però bé, jo confio que en el cas que més em pertoca, no?, que és el de la CUP, doncs aquest procés Garbí i aquest nou secretariat nacional doncs serveixi per fer els passos endavant que crec que pertoquen fer en una organització com la CUP, que segurament és... adaptar-se, canviar, transformar-se a la nova realitat que ja és llunyana, aquell 1 d'octubre del 2017, i que ha de passar, sens dubte, per poder tornar a acumular força, i també acumular força com a CUP.
Però entén, eh? Entén la gent que estigui cabrejada.
Sí, l'entenc, però també, escolta, ja que la gent a la vida no li surt tot a la primera, no? O que vull que ha d'entendre que a vegades tots ens ha passat que hem tingut fracassos i que no en fem prou només de criticar el del costat, sinó que es tracta que ens tornem a posar en marxa. I això significa que tothom accepti que, malgrat que s'hagin fet coses malament, ens necessitem els uns als altres per poder tornar a arribar al lloc aquell i criticar en el mentrestant cosetes que passin, d'acord, però el que hem d'aconseguir és que la gent es mobilitzi i que la gent tingui que només al carrer, si vam arribar allà, va ser perquè el carrer va apretar. Si el carrer no apreta, segur que no tornem a l'escenari que hi havia.
Girona forma part de Catalunya. Com descriuria l'alcalde Girona, un forani?
Home, jo descriuria com una ciutat mitjana, emblemàtica, amb molt de patrimoni, tant arquitectònic com patrimoni natural, amb una comunitat o uns gironins i gironines que tenen un punt de reservat, però que un cop aconsegueixes que s'obrin són una família molt acollidora i en definitiva un espai molt amable per venir a passar un temps, el temps que cadascú decideixi.
Amable però adaptable a la situació també de gent que malauradament està amb discapacitat reduïda?
Doncs aquí hi ha molta feina a fer, Didac, perquè enganyar-nos, vull dir que no, jo crec que hem començat a fer coses, tenim un pla d'accessibilitat treballant-se, però es necessiten molts diners per adaptar una ciutat i de moment encara no els tenim.
Ara sí que acabo. Barraques suposo que hi anirà, però no sé si anirà amb espardanyes de veta com el dia de la presa de possessió, que va confessar que era el seu calçat de gala, tot recordant els seus avis de l'Empordà. Quins són els actes que no es perdrà l'alcalde?
Bé, jo no em perdré el pregó d'avui, no em perdré la diada castellera de diumenge.
Avui va de blau ja va de marrets.
Sí. Exacte, diumenge diumenge faré això als castells, tinc previst també alguns actes a nivell doncs, familiar de gegants i capgrossos, la fira de Girona amb la fira de mostres, i llavors doncs, sí que tinc fixats doncs, alguns concerts que no em vull perdre, com és el cas de Gorka Urbizu a part del migdia, d'Inadaptats i Banda Bassotti a la Copa, i si puc doncs, també anar a veure la gent de Figaflaues, Mamaduixa, no? I Tiets com a gran concert que jo crec que hi haurà, doncs també hi aniré.
A Sant Feliu? A l'ofici? A l'ofici de Sant Feliu hi anirà?
No, a la missa no hi aniré. No hi vaig anar l'any passat, no vaig habitualment a missa, no tinc, diguéssim, li desitjo tota la sort en el bisbe, perquè a més és una persona que amb qui tenim molt bona relació en la seva primera homilia, no? De festa major, i espero doncs, que els hi vagi molt bé, però jo tinc uns principis, els tenia abans i els tinc ara, que és que no combrego amb la religió, amb cap religió, i per tant doncs no aniré a un acte religiós.
Lluc Salelles, mitja hora clavada, m'ha dit que fes mitja hora i he fet 31 en 50 segons.
Molt bé, gràcies.
Fins la propera.
Fins la propera.